Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
19 minuts per les 11 de la nit. Bon moment per obrir una finestra a les protestes que sacsegen al món. Al Catalunya Nit, aquesta setmana ens hem plantejat acostar-nos als diferents països, alguns dels països que des de fa setmanes tenen els carrers revolucionats amb protestes ciutadanes que estan desafiant el poder per diferents motius. Ahir ens vam fixar en el Líban i avui anirem fins a Xile. Des de Santiago de Xile, Txell Freixas, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bona nit. La Txell és periodista, treballa per diversos mitjans xilens, com el Desconcierto o The Clinic. També la podem llegir a mitjans aquí, com el Diari Ara, la Directa, Público o el Diario.es. Txell, has tingut feina aquestes setmanes, eh?
Molta. Han anat molt desbordats els periodistes aquests dies, sí, molt intensos, molt intensos.
De seguida et demanem que ens serveixis de traductora, que ens facis dels nostres ulls del que està passant a Xile, una revolució que va començar el 6 d'octubre per un motiu que a priori pot semblar poc incendiari, com és l'augment del preu del bitllet de metro, una pujada de 30 pesos que deixa el bitllet en els 830 pesos. Això, al canvi, la pujada equival a uns 3 cèntims d'euro i el preu total del bitllet quedaria en uns 0,90 euros. Com es passa d'això a setmanes de protestes al carrer? Doncs el Gerard López ha mirat d'esclarir-ho amb aquest reportatge.
El 6 d'octubre, els carrers de Santiago de Xile van dir prou. L'increment del preu de metro va provocar una primera protesta incipient d'estudiants de secundària que es negaven a pagar. Primer, només estudiants. Després, també treballadors i cada dia més gent. Aturats, pensionistes, més protestes amb resposta contundent dels carabiners, la policia xilena. Enfrontaments creixents que forcen el dia 18 el tancament del metro. Resposta del govern l'endemà, el dia 19. Estat d'emergència i toc de queda que respon amb cassolades des de casa. De seguida es veu que la mesura del govern de Sebastián Piñera, lluny de paivegar les protestes, encara les encén més, i mai millor dit. Es multipliquen els enfrontaments i els saquejos i cremen des de peatges fins a estacions de metro.
Sobretot les primeres setmanes van cremar moltíssimes estacions de metro, que això també va ser, en part, la metxa que va encendre tot el conflicte.
L'Arnal Prat ha començat a treballar per l'agència EFE a Xile, pràcticament coincidint amb aquesta revolta.
Hi ha moltíssimes, de fet moltes encara estan tancades a hores d'ara i hi ha certa violència, però és veritat que també hi ha una actuació policial més que dubtosa en algunes ocasions.
Vagues de camioners, marxes de motoristes, tot culmina el 25 d'octubre amb una de les manifestacions més grans que s'han vist mai a Xile. Més d'un milió de persones desafiant el govern a la plaça Itàlia. Se la coneix com la marxa més gran.
Una ola de gente se dirigía hacia el corazón capitalino. Pronto se convirtió en una marea.
I el dia 25 d'octubre, jo just duia 3 dies a Santiago de Xile, i parlaven tots els mitjans que era una xifra rècord, que des dels temps de la dictadura i de les marxes per la democràcia no recordava tanta gent al carrer. Amb un ambient festiu, em va sorprendre molt aquest esperit tan massiu a pocs dies d'arribar, quan tothom em deia que era un país molt, molt tranquil.
Però com s'arriba fins aquí?
Ahora mismo necesitamos mejor salud. La tercera edad aquí en Chile está olvidada.
Doncs perquè la pujada del metro és, de fet, la gota que fa vessar un got ple de precarietats econòmiques i socials.
Ladrón corrupto, lo único que hacen es robar en vez de ayudarnos al pueblo.
Pujades de la llum, pensions baixíssimes, cobertura sanitària molt pobra.
Las ratas podridas están allá en la moneda. Allá deberíamos ir todos.
Greuges que passen en un país que té una quarta part de la riquesa concentrada en tan sols l'1% de la població.
I he pogut parlar amb directius d'empreses o amb gent que viuen en barris de la zona alta, diguéssim, que tenen molts recursos, perquè hi ha gent a Xile que viu molt bé, també. No és un país desenvolupat, però també hi ha gent que viu molt malament. Hi ha barris de Santiago on hi ha molta pobresa i aquesta desigualtat, a més, es veu en educació, es veu en salut, en transport, en molts eixos, en pensions, també.
El govern ha acabat afluixant.
Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado.
I el 15 de novembre, la majoria dels partits varen acordar fer una consulta l'abril de l'any 2020 per decidir si cal canviar la Constitució, un text vigent des del règim del dictador Pinochet.
De ser más democrático.
Nosotros vamos a apoyar la opción de una asamblea constituyente para construir una
sociedad. Todas las familias, todas las organizaciones,
¿cuál es la mejor mecanismo de decidir?
Amb aquests compromisos, les manifestacions s'han reduït.
Sí, sí, la veritat és que s'ha reduït bastant el volum de gent que surt al carrer. Tot i així, sempre hi ha alguns reductes encara de manifestants que protesten cada dia a la plaça Itàlia, que és com l'epicentre d'aquest esclat social.
S'han reduït, però no s'aturen. Tampoc la violència de la policia. 26 morts i 88 denúncies per violència sexual contra les dones. Segurament aquesta violència de gènere va viralitzar la performance que el grup xilè Las Tesis van fer pels carrers de Valparaíso el 25 de novembre passat. Unes coreografies que es van estendre aviat per tot Xile. Però també per Mèxic. I a França. I a Catalunya. Tant hi té a veure que una part de la lletra de la coreografia és clavada a la lletra de l'himne dels carabiners. Sarcasme cap a una policia que, segons diu, té com a missió protegir-les.
Em deia el Gerard López abans quan em feia escoltar el reportatge. El deixaràs escoltar fins al final, no el voldràs trepitjar. I és que no es pot trepitjar, això. Meritxell Freixas, Txell, perdona, t'he dit Meritxell, no sé si prefereixes Txell o Meritxell.
Mira, aquí sóc la Txell, a Catalunya, i a Xile sóc la Meri, perquè el nom complet és molt complicat per xilens i xilenes. Així que Txell està bé, està bé.
D'acord, deixem un Txell. Comencem amb aquest final tan revelador i tan potent, aquest himne feminista, sí. El violador ets tu, el violador eres tu, de Las Tesis. Ha estat un èxit espaterrant.
Sí, això va ser un còctel de coses, no? De la concentració de molts dies de mobilitzacions i també jo crec d'un esperit molt instal·lat ja el tema del feminisme. Jo diria que a Xile els últims 3-4 anys s'ha escoltat molt el crit de les dones al carrer per dues raons, jo crec. Una, pel tema de la llei de l'avortament, que es va aprovar el 2017, i això va ser hi va haver una lluita forta i intensa, i després perquè l'any passat hi va haver una onada de com una primavera feminista, se li va dir així, de protagonitzada per les estudiants universitàries, no?, que va tenir col·lapsades totes les universitats del país durant 2 mesos. I això va instal·lar molt aquest esperit. I això, sumat a les mobilitzacions i a totes les denúncies per abusos sexuals que hi ha hagut per la repressió, clar, ha fet un còctel molt explosiu, no?, que aquí al país va ser tremendo i, bueno, a nivell mundial ja ho han vist, no?, també.
Se'n parlava d'aquests abusos, d'aquestes violacions, d'aquesta repressió masclista cap a les dones? Se'n parlava fins ara o ha estat arrel d'aquestes protestes que ha esclatat el tema?
No, se'n parlava bastant ja. Ja el tema estava molt instal·lat a l'agenda pel mateix, perquè, com dic, veníem d'una trajectòria ja en què el moviment feminista havia aconseguit entrar a l'agenda mediàtica i dins de l'opinió pública en general, o sigui, se'n parlava. El que passa és que el fet de que les mobilitzacions de les últimes setmanes hagin comportat també un total són 88 accions judicials que s'han presentat per violència sexual. Això ho ha augmentat molt. Això i també el silenci de la ministra que està a càrrec del Ministeri de la Dona, no? Tot el que té a veure amb l'autoritat ara també s'està confrontant molt.
Igual que passa amb el Líban, ahir ho explicàvem amb la Txell Feixas, en aquest cas, a Xile, una acció poc, a priori, poc antirevolucionària, com és pujar les tarifes del transport públic, ha fet aflorar un descontentament social molt més ampli, molt més transversal i profund. Havia d'acabar passant, això?
Jo tinc la sensació que sí, que sí, que això havia d'acabar passant, perquè el tema apunta una mica al model, no? Xile va ser un experiment neoliberal durant la dictadura de Pinochet, i el que estem veient avui és un intent d'acabar amb això, no? I això apunta a un model, a un canvi en la Constitució, que és el que estava anant al carrer de forma claríssima, no? Un canvi de la Constitució, però un canvi de zero, no una reforma, un retoc, un maquillatge, que això és el que s'ha anat fent durant aquests 30 anys de democràcia, no? Volen un canvi radical, i això és la demanda, perquè el model, clar, ha acabat afectant a tots els àmbits, a totes les esferes de la vida de les persones, no? Aquí hi ha demandes sobre el tema de la salut, sobre l'educació, sobre les pensions, sobre condicions laborals, sobre els recursos naturals. És molt ampli, no?, els temes als quals s'apunta.
Ara dèiem, aquesta revolta començava, ara aquesta setmana farà 2 mesos. Tota aquesta mobilització, de què està servint? Està servint per fer canviar les coses realment? O sigui, s'aconseguirà aquesta reforma radical de la Constitució que tu ara apuntaves? O s'està servint perquè la gent s'adoni que unida pot aconseguir canvis?
Sobre això últim jo crec que sí, que hi ha un nivell de consciència col·lectiva que fins ara no existia. L'altre dia parlava amb una noia a la plaça, a la plaça Itàlia, que és un poc una mica l'epicentre, no?, d'aquestes protestes, que ella m'ho deia, em deia, és que ara a Xile ens hem deixat una mica enrere aquest individualisme que durant tant de temps havíem tingut tan inculcat, no?, i ens hem començat a mirar els ulls els uns als altres i estan en una mobilització a mirar-nos a la cara, no?, reconeixen-nos una mica com a poble. Jo crec que s'està agradant en Xile com a poble a l'aconseguir això. Sobre si ho aconseguiran o no, hi ha el tema de la Constitució, de la proposta de canviar-la radicalment. Això es votarà en un plebiscit a l'abril, com bé explicava en el reportatge inicial. I a l'abril el que es farà serà preguntar a la gent si volen o no aquest canvi de Constitució i a través de quin mecanisme s'ha de canviar. Aquest és un altre polèmica i un altre debat que tenim al país, no? Si s'ha de fer a través d'una assemblea constituent, que això seria format només per gent de la societat civil, o si ha de ser un organisme mixt amb parlamentaris també i gent de la societat civil. Aquest és un altre debat. Jo crec que sí, que arribarem al plebiscit, i crec que sí, que hi haurà una reforma, perquè hi ha un 80% de la opinió pública, segons les enquestes, que volen aquest canvi. I això ve arrastrat de fa molts anys, eh? Vull dir, no és una demanda d'ara. El 2015 ja hi va haver una campanya molt forta per fer aquesta modificació. L'expresidenta Michelle Bachelet també va fer un intent, però mai fins ara havia sigut aquest esclat tan fort, no? Mai fins aquest moment.
Pel que fa a la reacció del poder, del president Piñeira, ha fet plegat 8 ministres, però ell no es mou. Curiós, no?
Hi va haver un canvi de gabinet que va ser molt al principi, de tot l'esclat. Va ser una de les primeres coses que vam veure després de la setmana de l'estat d'excepció i el toc de queda, que tot això va ser molt, molt repentí també, no? I ell no es mou, i aquest és un altre debat que hi ha, no? Perquè clar, segons la Constitució xilena, el president no pot renunciar, no pot dimitir per ell. O sigui, hi ha d'haver una autorització del Senat, hi ha tota una sèrie de procediments, perquè la Constitució xilena el que té és que està molt ben treballada, o sigui, qui la va fer, que va ser un dictador, es va encarregar molt bé de deixar-la molt, molt ben blindada, no?
Ja ho tenen això els dictadors, ho deixen tot ben lligat.
De que si poguessin fer pocs canvis i d'això, no?, d'assegurar-se molt bé el terreny de joc, i ho va aconseguir, no? Llavors, el president com a tal, així per iniciativa pròpia, no pot dimitir. I per anticipar eleccions també s'ha de fer una reforma legal. I el que a mi també em sorprèn, no, potser perquè clar, nosaltres aquí a Europa ho tenim d'una altra manera, no vivim en un sistema presidencialista i en un sistema tan fort, presidencialista tan fort, no?, on la figura del president té tant de pes, és que està fins i tot mal vist per sectors progressistes que el president dimiteixi, no? El seu argument és com una persona que ha estat escollida pel poble ha de dimitir. Això no pot passar. Llavors hi ha un debat també en aquests termes, no? És complexa la situació. I si a això li sumem que la gestió política del president Sebastián Piñera fins ara ha estat molt criticada, fins al punt, bueno, que el seu nivell de desaprovació de l'opinió pública és històric, està arribant al 4%, o sigui, unes xifres que no s'havien vist mai, perquè realment, si mirem després de 46 dies de mobilitzacions quins canvis hi ha hagut, els canvis són zero. O sigui, estem plantejant-nos un canvi total a la Constitució, reformes així de molta envergadura, però el que vol la gent, que són canvis del dia a dia, el que dèiem, salut, pensions, educació, d'això no hi ha res. S'està legislant fins ara al Congrés, però clar, primer passa una comissió, després a l'altra, és tot molt lent, no? I la gent necessita canvis i respostes ara, a curt termini.
Doncs s'hauran de posar les piles aquests governants. Txell Freixas, un plaer, moltíssimes gràcies des de Santiago de Xile aquesta nit de desembre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, pel focus cap aquí. Gràcies.
Gràcies. Bona nit.
Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.